Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units han fet públiques les identitats dels agents que van disparar l'infermer nord-americà Alex Preti, mort a trets el cap de setmana passat per les patrulles migratòries desplaçades a Minneapolis. El mitjà nord-americà independent ProPublica ha tingut accés als registres del govern que identifiquen els autors com a Jesús Ochoa, agent de patrulles de frontera, i Raimundo Gutiérrez, oficial de protecció de frontera. Tots dos els van enviar al desembre a Minneapolis com a part del cos que han estat fent batudes d'immigrants. El mateix Donald Trump va prometre una investigació honesta sobre la mort de Preti, tot i que després el va qualificar d'agitador i insurgent. L'investigador vinculat al CIDOB, Mario Aguirre, expert en els Estats Units, ha explicat a 3CAT Info que Trump està suavitzant la seva política migratòria de manera forçada.
Que lo retire no quiere decir que cese la persecución de inmigrantes. Lo que pasa es que está haciendo una maniobra porque la respuesta social que está teniendo es muy fuerte en Minneapolis, muy fuerte en otras ciudades, y al mismo tiempo se le está fracturando desde sectores republicanos por parte del MAGA, del Make America Great Again, que le están diciendo así no.
Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
Rodalies no tornaran a la normalitat aquest dilluns i hi haurà transport per carretera en els trams tallats. Adif no dona per acabats els treballs que fa a les línies. L'única línia que recupera el servei és l'R11 entre Figueres i Portbou. La resta mantindran el mateix servei que aquest cap de setmana, en tren o en autobús.
Els Mossos d'Esquadra reben cada dia 300 denúncies per ciberestafes. L'ús de la intel·ligència artificial fa que els correus per enganyar les víctimes siguin més realistes i difícils de detectar.
Els forenses detecten un repunt dels casos d'agressió sexual. El primer any de la Guàrdia Forense per a casos de violència sexual s'ha tancat amb 661 intervencions. És un repunt de gairebé el 4% i els casos han anat a l'alça tant a Barcelona com a l'Hospitalet de Llobregat, les ciutats on aquest servei pioner a l'estat espanyol atén casos.
Steven Spielberg entra al selecte grup d'artistes que han guanyat un Emmy, un Grammy, un Oscar i un Tony. El cineasta nord-americà ha rebut aquesta matinada el Premi Grammy, l'únic que li faltava, en la categoria de millor pel·lícula musical pel documental Music by John Williams. El director d'ET s'incorpora així al grup d'artistes que han guanyat els premis més importants de cinema, música, televisió i teatre als Estats Units. En aquest grup hi ha sobretot cantants que també han fet carrera com a actors o actrius o que han aconseguit un Oscar per la seva música. És el cas de John Legend, Viola Davis, Elton John o Whoopi Goldberg. Cada cop són més els joves que s'inclinen per vins sense alcohol o de baixa graduació. Segons un estudi de l'eMarket, un 15% inclouen aquestes varietats al cistell de la compra i gairebé un de cada tres els ha tastat l'últim any.
Són algunes de les noves tendències de consum que es debatran a la Barcelona Wine Week, que obrirà aquest dilluns portes al recinte firal de Montjuïc. Hi participaran més de 1.300 cellers i vins i caves de 90 denominacions d'origen catalanes i espanyoles. Céline García és la directora del Saló en declaracions a Catalunya Ràdio.
Busquen productes que tenen una comunicació més propera a lo que és estil de vida, experiència. Estan dibuixant nous còdics. Hem de caminar en aquest sentit per garantitzar que finalment els públics joves que seran els consumidors del demà que puguin aprofitar del vi d'una manera que els sigui agradi.
Esports, el Madrid continua a un punt del Barça després que els blancs han guanyat per 2-1 al Rayo amb un penal al minut 100 que ha transformat Mbappé. El partit deixa la lesió muscular de Bellingham, que estarà aproximadament un mes de baixa.
La resta de resultats a primera, Atlètic Club 1, Reial Societat 1, Getafe 0, Celta 0, Betis 2, València 1.
En bàsquet, derrota dolorosa del Barça a la pista de l'UCAM Múrcia per 84-83. També han perdut el Manresa a casa contra l'Unicaja i el Lleida a la pista del València.
A la Lliga Femenina, victòries per als equips catalans. L'Uni Girona s'ha imposat a l'Estepona a Fontejau i el Joventut al Guernica a Badalona.
I Carlos Alcaraz ha guanyat l'Open d'Austràlia després d'imposar-se a Novak Djokovic en la final a 4 sets. El murcià es converteix en el tenista més jove a guanyar els 4 Grand Slams.
Fins aquí les notícies.
De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos.
Hi ha retards i cancel·lacions, però no hi ha caos. El govern diu que dilluns...
Regularització extraordinària de centenars de milers d'immigrants. I en la informació internacional, la Unió Europea signa un nou acord...
Amb algunes afectacions per neu, menys que ahir, però...
La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Catalunya migdia.
Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
Amb Òscar Fernández.
Cada dia a les dues.
I a partir de les tres...
L'espai de reflexió a la tertúlia.
Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
Després d'un merescut descans,
sí.
Torna Xavier Solà.
Ei, torno i torno a l'estil James.
Xavier Solà presenta Fixa't com sona, ara a Visió Clàssics.
Torno per viatjar amb tot el flow musical. I a Catalunya Música. Jazz, clàssica, blues, soul, grau...
A partir del 2 de febrer, Fixa't com sona, edició clàssics.
Una tria musical de categoria i amb la participació dels oients.
Sí, sí, m'encanta.
Fixa't com sona, edició clàssics.
Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
A partir del dilluns 2 de febrer, a les 8 del vespre, a Catalunya Música i amb el segell Solà.
I tant!
La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
Una de la matinada i 8 minuts. Va, que comencem aquesta segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb les vostres trucades, com sempre, al 93-201-7474, on ara mateix li direm bona nit a en Martí des de Riu de Bitlles. Bona nit.
Bona nit.
Què tal,
bona
Martí?
Nit. Sant Pere, de Riu de Bitlles.
Sant Pere, de Riu de Bitlles. Sí, ens hem deixat el Sant Pere. Martí,
però,
de Sant Pere.
Però el Riu de Bitlles és molt el lloc, sí.
Ah, d'acord, molt
sí,
bé.
Sí, sí, sí.
No hem dit malament, eh?
No, ho he dit així.
Ah, ho has dit així.
Ho he dit així. Perfecte. I ho acabo d'aclarir. Sí,
molt
sí,
bé.
Sí.
Perfecte.
Sant Pere de Riu de Bitlles.
Molt bé. Què tal, sí. Com estàs?
Doncs a peu de Riu de Bitlles.
Ah, veus que bé? Molt sí. Bé.
Doncs m'ha costat trobar la pregunta, perquè sóc molt ignorant, i era l'excusa per felicitar-te.
Ai, mira que bé.
A tu.
Ai, sí, que bé.
Sí, sí, no t'ho ensucraré, però
no.
Per felicitar-te, com ho has entomat?
Com ho he entomat? Era difícil, entomar-ho, era difícil.
Segurament que sí, o potser no ho podia ser gens, i tu podies ser tan autèntic, eh? No, ho entens, eh?
Sí,
ja entenc, sí, sí. Jo m'imagino el repte, però... Amb aquesta naturalitat teva, és
sí, sí,
com tu tal... has trobat el nivell, també.
Tal, i tal com raja. Molt. Ai, que bé, Martí.
M'agrada molt la continuïtat de la nit dels ignorants.
Mm, és el més important.
De tants anys.
Tant.
Mai havia trucat.
Tampoc. Avui en portem dos que mai havien trucat, tu.
Sempre.
Escolta'm,
però
molt
que...
bé.
Tant de bona repleguis sempre.
Que hi ha molta gent que diu que escolta que després no truca,
escolta,
però jo penso,
sí.
És que heu de trucar,
sí.
Perquè si sí. No, no és el mateix.
Sí, però hi ha una mica, hi ha molta requesta, eh? No...
Sí, sí que hi ha requesta. No, però està bé que de tant en tant la gent que no truca, truqueu, perquè vol dir que, mira, almenys...
Perdona,
no?
Mira, sí, però no en tinc la necessitat i, en canvi, companyia absoluta. Moltes gràcies.
Ai, que bé.
La nit, moltes gràcies.
Doncs jo més, encara, gran, vosaltres.
Em faig gran i he escoltat la nit dels ignorants molts anys, des dels principis. Uh-huh. I sempre he valorat justament la veu de les persones grans, que amb la seva, no?
I tant.
Naturalitat i espontaneïtat pregunten coses i parlen. I quin català despreocupat. I és una cosa que sempre m'ha fascinat.
Doncs veus, ara tu ets el club,
llengua,
també.
Està professor, amigo, de llengua.
Molt bé.
I llavors, així mateix, no? Mm-hmm. Em semblava que era com... No.
Que bonic. Sí,
una,
sí.
Una manera molt... així fàcil d'escoltar, no?
Clar.
A la gent gran que parlava en català.
Clar, de diferents llocs, cadascú el seu català, no?
Sí, sí, depèn. Sense cap complexa. Uh-huh. I penso que és la veritat del català.
És el que tenim en aquest país, no?
Sí. I l'he sentit per la ràdio, que després en altres formats, doncs el català també ha de ser diferent.
Clar.
Però així...
És autèntic, no?
Tal com us raja vosaltres, no? I sabeu contestar, i, no?
I... Bueno, es fa el possible, eh? A vegades és difícil i tot, eh? Però ja anem entrenant, a poc a poc anem.
Tu ho fas molt bé, i la majoria dels teus companys i tots els que esteu, no?, al mateix estudi, jo penso que us admiro, ho feu molt bé.
Doncs mira,
enhorabona.
Doncs sí, gràcies. Sí, sí. Escolta'm, vosaltres també ho feu molt bé, d'escoltar i de trucar de tant en tant.
M'agradaria saber escoltar més encara, amb atenció, en el món que vivim, amb tants sorolls,
sí, això...
interrupcions...
Per això és tan bonic aquest programa, també, perquè és com un món, que és un món paral·lel. És com que s'atura tot i només estàs per... Jo per vosaltres, vosaltres pel que fem aquí, i és bonic.
Bueno, doncs a mi m'arriben les vostres veus, que tinc una casa molt gran i ressona per tot arreu, la ràdio, i, de veritat, que quina sort, no?,
que
perquè
bé.
Puc fer altres coses a la meva vida per una altra banda.
Clar.
Però sempre sona la ràdio.
Molt bé.
I a la nit tu, i ara que potser, com que ja tinc una mica més de temps lliure perquè estic jubilat, puc continuar escoltant la nit dels ignorants.
Clar, no has de patir per si et sona el despertador a quarts de set o quarts de vuit, clar.
L'hora que sigui.
Molt
Moltes
bé.
Gràcies. Ja he fet la pregunta, eh?
Has fet la pregunta ja?
Sí, bueno, d'això de les canyes s'indiquen el temps i els peixets de plata dels llibres que poden fer molt bé el paper i...
Sí. Però les preguntes me les has dit a mi, no?
No,
no però me les has
no,
de dir...
No, les he dit a la teva companya.
No, però el dic a l'esperantena, que llavors la gent les escolta i és quan contesten. Clar.
Ho he dit abans.
Sí, perquè una sempre és... ho preguntem, però digues.
Amb això soc més curt.
Vinga.
Una és... Que se'n sap d'això que en diuen peixets de plata que es posen a dins les pàgines dels llibres?
Sí.
Suposo que segons quin paper.
Uh-huh.
I segur... No, soc ignorant, no ho sé.
Molt bé.
He sentit de parlar i n'he vist, però no ho sé.
Jo també n'he vist, sí.
I l'altre és, què diuen les canyes a finals d'estiu, a la tardor, del temps que farà segons com floreixin?
Sí. Sí, senyor.
Les canyes dels canyars, així...
Sí. Que si són més altes, no? Que si no...
Els torrents.
Molt bé.
Que és una cosa que l'he sentit explicar, no recordo mai, i tampoc no sé del cert.
Doncs vinga, segur que algú t'ho explica, Martí.
Les preguntes eren l'excusa, i em semblava que ja les havia fet.
Doncs m'encanta l'excusa. Igualment, Martí, una abraçada, vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Dues preguntes més, al sac de les moltes preguntes que feu vosaltres aquí a la nit dels ignorants, al 93207474 i al WhatsApp del programa, que també ens deixeu molts missatges, escrits o en format d'àudio, com aquesta pregunta, vaja, que ens ha deixat i que ens hem trobat avui, la Montse des de Barcelona.
Aquests dies estan arribant unes cartes de salut de l'ICO per aquell control que fan del càncer del colon. I posa aquí a la carta posa que és d'edat de 50 a 69. I jo pregunto, aleshores, quan fan 70 ja no controlen això? Perquè, és clar, si dintre del mateix llar hi ha una parella que, per exemple, un té 66 i l'altre potser farà 70... Només podrà fer la prova el de 66, el de 70 queda eliminat. I per què? Per què els eliminen els de 70?
Doncs aquesta és la pregunta directa, clara i concisa que fa la Montse des de Barcelona. Veiem si algú ens ho sap contestar, perquè si no anirem a buscar nosaltres la resposta al Departament de Salut. Una altra pregunta que ens ha deixat la Maria Rosa des de Sant Cugat.
Hola, bona nit a tothom. Bé, avui no sé quina veu faré, però aquests dies tenia la mateixa veu que la niña de l'exorcista. Bueno, la niña potser no, potser l'abuela de l'exorcista, però ja m'enteneu. I encara estic famuda. Però mira, ahir al matí, la matinada, primera hora, a les 6:30, en el programa del Ricard Ostrell, va posar una cançó que jo me l'havia pres de petita, que la cantava la meva tieta, però la meva tieta la cantava amb una altra música i li posava ell accent valencià, perquè era molt conyona. I ahir em sembla que la que va posar era, em sembla que era el Cris Junico la que la cantava, i va dir que era menorquina. Bé, voldria que algú digués exactament d'on és aquesta cançó. Jo només me'n sé un tros. La segona part de La truja i la sogra, aquesta sí que no me la sabia, però que deia... Y el novio de la María que pel seu sant le va regalar y un pollastre blanc i negre que tres pesetes le va costar. La María sense mania agarré el pollastre cul per amunt i va dir-li a sa sogra, si voleu pollastre, compreu-vos en un. I va dir-li a sa sogra, si voleu pollastre, compreu-vos en un. Bé, aquí està. A veure si algú em sap dir exactament d'on és la cançó.
Doncs vinga, feta la cançó, que diu que en Ricard va dir que era d'en Cris Junico, a veure si algú altre, amb les pistes que ens ha donat una Maria Rosa encara ben fumudeta del coll, he vist que portes uns dies, pobra, que no et sentíem, i ara entenc per què. Espero que et recuperis molt i que et puguin donar respostes sobre aquesta cançó. Al 93207474 ens truca la Carmeta des del barri de Sants, a Barcelona. Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, Marta, i bona nit a tothom, eh?
Sí.
Escolta, i moltes felicitats a la Maria Rosa, que té aquesta veu, i té, escolta, aquesta memòria, que això és una meravella, eh?
Tant.
Es dona unes nits també fantàstica com tothom, eh?
I tant, i tant.
Escolta, és sobre el cargol, eh?
Vinga, cargols.
Que, bueno, jo discrepo, no discrepo de tu. No cal anar a Lleida, també.
Ja ho sé, ja ho sé.
Fa molt bons, eh?
Ja
fa molts anys que hi havia anat. Però aquí Sants, al carrer Colea, a part de la carretera,
sí,
hi ha el petit cargol, que els fan estupendos, també.
Ah, mira, veus? Això no ho
he
fet
mai. Molts llocs, eh? Molts llocs.
No n'he menjat mai de cargols a Barcelona.
Però és que els cargols són sossos, són insípids, no valen res. És com els fas, amb aquella salsa, o amb alioli, eh? Amb totes aquelles coses. Jo n'he menjat, no m'agradaven abans, eh?
Ah, no?
Que van fent fàstic. Però coneixo el meu home, ja va estar.
Ah, ja està. Per amor menjarem cargols, no?
I aquí i allà. I escolta, i pensa que hi ha molts llocs que fan molt bons, també, eh?
Molt bé.
A part d'aquí Sants. Però és que aquí és una meravella com els fan i com els adoben, eh?
Doncs va.
M'agradaria que un dia algú que viu aquí Sants segurament hi ha anat. Es diu el Petit Cargol.
El Petit Cargol. Jo m'ho apunto, perquè aquestes coses s'han de saber.
Sí, sí.
No se sap mai quan et venen de gust.
El Cargol a la part de baix, eh?
Molt bé, molt bé.
El Cargol de dalt, de baix.
El de baix.
El Cargol a la part de baix.
Perfecte, Carmeta, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tothom i per ser-hi tots, eh?
Ah, molt bé, bona nit.
Adéu-siau.
Adéu. L'Albert, que ens truca en ruta. Bona nit, Albert. En ruta, que tan ruta que l'hem perdut. O sigui, hem perdut la ruta que ens feia l'Albert, però ja el recuperarem així que sigui possible. Va, un altre missatge que ens heu deixat al WhatsApp de la nit dels ignorants, el 667-220-148, és de l'Anna, des del Fort Pienc de Barcelona.
M'he atrevit a enviar aquesta fotografia perquè avui m'he quedat, bueno, esfereïda. O sigui, a la Barcelona, no sé si l'alcalde, no sé qui se'n cuida de totes aquestes coses, però s'estan fent coses i arreglos i obres i totes les històries, i en canvi, aquesta fotografia és que ja es veu el què. Aquesta foto, no sé si ho recordareu, que això és a la Vila Olímpica, un restaurant que es va fer quan les Olimpiades, i bueno, va estar molt de temps obert, després el van tancar, el van tornar a obrir, i ara està tancat fa molt de temps, està ballat, però està, aquest només és un cantó. Però els dos cantons, a tot arreu, hi han tendes de campanya, és una cosa que fa verdadera pena, o sigui que... Les persones que hi viuen ja em fan pena, però a més, tant que volen demostrar que si Barcelona és tan maca i tan neta i tan polida, ja sempre em queixo de la neteja.
Doncs mira, això és l'Anna, que ens feia aquest comentari perquè abans ens ha enviat una fotografia amb tendes de campanya de gent sense llar i ha fet aquest comentari després d'haver vist aquesta imatge i per això l'ha volgut compartir aquí a la Nit dels Ignorants. Gràcies, Anna. Aquestes preguntes jo crec que no hi ha ningú que sigui capaç de respondre-les, ni dels que se n'han d'encarregar, ni de cap oient, perquè és que és impossible de poder respondre això. Però està molt bé que ens hagis enviat la foto i ens hagis fet aquesta reflexió. Va, que hem recuperat l'Albert, que està en ruta. Bona nit, Albert.
Hola, bona nit, Marta.
Hola, què tal, Albert? On pares?
Bones. Mira, passat Martorell, tall de la PSC, fent aquí un desvio.
Molt bé, molt bé. Què ens volies respondre?
Una coseta, acaba de parlar el Martí de Sant Pere de Riu de Villa,
sí.
I jo veí.
Sí?
Sí, curiós. Vés a Can Rus, és una barriada que hi ha al costat.
Ah, molt bé.
Doncs... una carretera, sí.
Molt bé, perfecte. Molt bé, Albert.
Dos cosetes volia comentar. Una és, primer, van preguntar per què quin tipus de llenya feia un espatec, no?, al foc.
Sí, la pregunta era per què els gossos... De fet, la pregunta era per què els gossos s'espantaven quan petava la llenya, i llavors va trucar una oient per dir que si la llenya peta és que no és bona. Això va ser. Vull dir que ningú... No sé si tu tens alguna altra aportació sobre per què peta la llenya.
Sí, aviam, la llenya peta, per exemple, l'escorça del pi, quan tires pi... L'escorça del pi són moltes làmines trençades. El que peta és quan l'aire que hi ha dins s'escalfa i agafa més volum, llavors peta. També hi ha troncs que, si han estat corcats, quan els fiques dins i arriba a cremar-se, també peten perquè l'aire que hi ha dins es fa més gran el seu volum. Llavors, fins i tot se sent l'aire sortir.
Clar.
Aleshores, poder hi ha algun tipus de llenya que hi ha alguna, no sé, alguna característica molt especial, però jo per els anys que porto des de petit cremant amb ella i estufes, és això.
Passa això.
Les forces de pi, sobretot, peten sempre. I després troncs grans, quan han estat corcats o per la seva creixement hi ha algun forat d'aire, doncs és això.
Molt bé. Perfecte, molt bé.
I una altra coseta, és una pregunta que vull fer.
Vinga.
És, els meus pares tenen una col·lecció de nines.
De nines?
Sí, nines de col·lecció d'arreu del món. Inclús de països que ja no existeixen, no?
Sí.
No sé a on, si hi ha algú estigués interessat en adquirir aquesta col·lecció, on les podria portar oberta... no sé, he trucat a diferents museus, no trobo on es puguin posar algun lloc que també la gent les pugui disfrutar.
Clar.
Aquesta col·lecció.
De quantes nines estem parlant, ho saps, més o menys?
Sí, hi havia unes 80-100.
Déu-n'hi-do.
Sí.
Sí, sí.
I sí, hi ha nines superinteressants.
Molt bé. Doncs a veure si algú ens
pot... De Iugoslàvia, de República Dominicana, de Xina, bueno, de tot arreu, d'Europa, bastants llocs també.
Molt bé. Doncs veiem si algú et pot ajudar, a veure on te podries adreçar-te, o algú que estés molt interessat, vés a saber, no ho sabem mai. Perfecte, Albert, doncs...
Gràcies, molt amables. Bona nit.
Adéu-siau, bona nit.
Adéu-siau, fins una altra.
Amb l'esclop d'un pescador m'he fet una barca xica d'un llapis al pal major i la vela més bonica d'un retall de mocador petit.
Jo a navegar, sortir a treballar o sortir a pescar sense escoltar la ràdio, jo poder ho trobo molt a faltar. Ho trobaria molt a faltar, vaja. Jo estic tan acostumat de quan navego amb la barca, pues, escoltar la ràdio moltes vegades, pues, escoltar la Nit dels Ignorants.
Molt bé.
Doncs la veritat que a mi pues, se me fa pues, la nit molt més agradable i no se me fa tan llarga.
La Nit dels Ignorants. Catalunya Ràdio. amb Marta Romagosa.
D'aquí una miqueta més de 5 minuts arribarem a 2:15 de la matinada. Una de les moltes coses bones, perquè de tant en tant volem veure el got mig ple, eh? Una de les coses bones que ens ha deixat el 2025 ha estat el reconeixement de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia.
A Catalunya tenim la millor cuina del món, doncs, perquè ens ho mereixem, perquè tenim història, perquè tenim producte, perquè tenim tradició.
La cuina és quelcom transversal. Poder explicar al món que aquí s'hi fa la millor cuina del món crec que és un motiu d'orgull.
Poder ser regió mundial de la gastronomia aquest any Catalunya és molt important i que ens pugui veure la gent com un referent és algo molt important.
I el que representa Catalunya a regió mundial no és el final, sinó que és el principi de la història.
Són els cuiners Mateu Casanyes, Joan Roca, Oriol Castro i Ferran Adrià que, entre d'altres, van participar en aquesta celebració i, si us hi fixeu, reivindiquen que un dels pilars de la cuina catalana és la seva història i tradició. Per això, la commemoració, a banda de ser un aparador al món, va promoure el projecte GastroSàvies, impulsat per la Generalitat i la Fundació Alícia. Es tractava de crear un inventari de receptes tradicionals i alhora homenatjar les àvies que han preservat tot aquest llegat gastronòmic. Resultat, més de 300 plats tradicionals i 12 videoreceptes presentades per les pròpies àvies des de diferents punts del país. I una d'elles és la Maria Àngela Anguera, que és mare, àvia, cuinera, col·laboradora del Museu Terra de l'Espluga de Francolí, al seu poble, i gastro-sàvia. Maria Àngela Anguera, bona nit.
Bona nit, Marta, bona nit.
Com explicaria que és això, què és això exactament de ser una gastro-sàvia? Com ho explicaria vostè?
Jo ho explicaria d'una manera molt senzilla. Mira, jo, vostè ha dit cunyera, jo cunyera de títols no en tinc, eh? Jo sóc una persona, una mestressa de casa, que intento fer el millor que puc la cunya per la meva família, per quan tinc convidats, pels amics, perquè m'agraden molt les trobades de família i d'amics, també. I a partir d'aquí, jo em penso que de gastro-sàvies ens trobaríem a moltes cases de l'Espluga, perquè suposo que les mestresses de casa el que volen fer és fer una mica de bona cunya per la seva família.
Clar. En el vídeo hem vist que presentava la recepta defensant la necessitat i el valor de mantenir els orígens i la identitat. Que s'està perdent una mica la tradició de la nostra cuina, Maria Àngela?
Sí, s'està perdent perquè doncs, la gent ens entusiasmem amb les coses fetes, amb les coses cuinades, amb el menjar comprat, i això em penso que ens equivoquem una mica. Jo ja he treballat tota la vida, eh? O sigui que jo no sóc una àvia d'aquelles que he estat a casa cuinant i fent la feina. Jo ja he tingut una botiga i treballava de 9 a 2:15 i de 5 a 8 del vespre. I llavors això no vol dir que no puguis cuinar. No sempre podràs fer menjars elaborats com un dia de festa, això ja ho sabem. Ah. Però és que la cuina catalana ens permet uns menjars senzills i fàcils de fer, com pot ser fregir 4 espinacs amb una llet, fregir unes tomàquets de pagès d'aquestes que prenien els pagesos cap al tros, una verdura, una escudella de pobre, una escadola en romesco, quantitats de coses així. I això em penso que es té temps de fer-ho, ens de ser organitzes una mica al vespre, i quan arribes al migdia o al vespre o acabes d'elaborar, em penso que ens ho podem permetre.
Clar, perquè a més a la gent li agrada la bona cuina. Vull dir que no és allò que diguis és que la gent en aquest país no li agrada menjar, no, no. A tothom li agrada la menjar,
gent,
no?
A la gent ho passa bé menjant. Clar. Un pa amb tomàquet, un bon pa d'un bon forner, la gent ho passa bé. I no, repeteixo, es pot fer cuina elaborada perquè se n'ha de fer, perquè les celebracions no ens les hem de perdre, perquè això és l'unió de la família i de l'amistat. Però cuina senzilla els dies de cada dia, els dies que treballem, i sense que la cuina ens alteri doncs, haver d'estar pels fills o haver de fer, o sortir a fer una cervesa o una Coca-Cola. Mm. Eh?
Aquest projecte GastroSàvies, Maria Àngela, també es presentava com una proposta contra les presses, justament, i contra tot aquest menjar processat que abans dèiem. Això ho veu al seu voltant, que la gent realment va buscar tot el que està fet per una qüestió d'estalviar-se el temps i bàsicament perquè no s'organitza, com diu vostè, perquè no troben el temps per organitzar-se, ara faig això i ara faig això altre.
Que t'has d'organitzar, això és segur. Jo aquí encara no hi he entrat aquí, al món rural, a l'Espluga de Francolí, sí que quan vas a Mercadona i vas als grans supermercats, trobes gent que compra cuny acunyada, però no amb excés. El que trobes és la gent amb la cistella de la compra plena. Jo crec que aquí encara no hi he arribat amb aquest extrem, almenys a casa meva. Jo, els meus fills, el meu fill viu a Barcelona, la meva filla a l'Espluga, i el meu fill és un gran cunyer perquè li agrada la cunya, li agrada molt. I ell cunya, a casa seva cunya ell, eh? La seva dona es cuida d'altres coses, eh?
Sí,
però
sí.
La cunya es cuida ell. I cunya, doncs... Cunya no de mal els dies de cada dia. Pare, quan és una festa, jo que aquest any he estat convalescent, doncs les festes de Nadal, mama, no et preocupis, que ja me'n preocupo jo. I ell ha fet tres menjars de família, doncs molt elaborats, però els dies de cada dia suposo que a casa seva deu fer coses més senzilles. Però l'he de comprar fet. No vol dir que un dia vagi a comprar unes croquetes pels nens fets perquè té pressa. Això no vol dir. Un dia és un dia. Eh? Però generalment ell cunya a casa seva i la meva filla també.
A vostè, Maria Àngela, qui li va ensenyar a cuinar?
Ningú. Miri, jo quan es va morir la meva mare tenia 19 anys i ella en tenia 50. Jo llavors als 18 anys, Marta, jo no ho sé, però jo no estava per les labores. Però em fixava en petits detalls de coses que feia. En petits detalls. I a partir d'aquí, com que m'ha agradat cuinar bé i m'ha agradat menjar bé, encara que sigui una truita a la francesa, doncs m'he d'anar escoltant, anant preguntant i sobretot ja quan abans, quan tenia la botiga que tenia una llibreria i una papereria ja, llavors Cocina i Hogar comprava algun llibre de cunya, la cunya del Josep, el gran llibre de cunya catalana,
sí,
del Josep Lladonosa, la Carme Ruscalleda, que té un que és molt senzill, que ja diu que només diu cunyar per ser feliç, la mare dels de Can Roca, el meu fill ja es lia més amb els menjars de Can Roca, ell ja es lia més, eh? Jo alguna vegada ho vull provar, però doncs ja, aquí ja no trobo els ingredients. Però jo, doncs, més aviat la cuina tradicional de catalana i, en aquest cas, promocionar la de la nostra comarca, que és la de la Conca de Barberà, l'Espluga, eh? I la Conca de Barberà.
Clar. La recepta que vostè va presentar al GastroSàvies és l'escarola amb romesco. Quina és la història d'aquest plat? Ens ho pot explicar, Maria Àngela?
Sí, mira, estem molt... Aquí a Catalunya es coneix més el xató. I el xató és més espès perquè és més de la costa, eh? Però aquí es feia un... I el xató es queda damunt de l'escarola. Però aquí, els pagesos d'aquí, feien l'escarola en romesco, que és més clar, un romesco més clar. La història d'aquesta... És que es feia molt aquest plat a l'hivern. L'hivern era un plat que es feia. I jo el vaig presentar com un menú del dia de la matança del porc, perquè a la majoria de cases es feia el dia de la matança del porc. O sigui que els orígens venen de pagès i venen de, doncs, que es feia amb els dinars, que es feia sempre un dinar de convidar a les amistats el dia de la matança del porc, i això ho fèiem a casa d'una família del meu marit.
Clar.
I a partir d'aquí, doncs és així. L'origen és aquest. L'únic que recordo de quan era petit, això sí que ho recordo molt, és que el dia que donaven l'oli nou, pensi que aquí estem en un món de pagesia, el dia que donaven l'oli nou, el meu pare ja deia, Maria, treu l'oli del seu fill, que avui hem de fer romesco, que l'hem de fer amb l'oli nou, eh? I la meva mare, com que ja ho sabia, ja tenia bacallà, ja tenia escadola, i aquell dia, doncs, es feia el romesco.
Sí, clar, és una mica el contrast, no? Estàs fent la matança del porc i estàs ple de trossos de carn i tu aquell dia menges només vegetal.
Sí, però no, és el segon plat. És que això, després venien els fesols i el tall.
Ah, no, però que només era un plat, eh? Ah, ja,
no,
aquí
no,
hi ha trampa, doncs.
El primer plat, Ede. El que passa és que a GastroSàvies els hi va interessar, el segon plat no els hi devia interessar tant,
clar,
i no l'han promocionat tant. Però, doncs, el primer plat era l'escadola amb una esqueixada de bacallà, eh? I amb olives negres. I després hi ha la botifarra blanca i la botifarra negra, que ja s'havia fet el dematí, això ja es podia menjar ja de fred, i llavors, sí, una olla de fesols, que els volia fregits, que els volia bullits, i després aquí el tall, aquelles cassolades de tall, doncs que ja es menjaven amb els fesols. I tot, la greix, tot allò fantàstic, pel colesterol estava encantat de la vida, però bueno, ja no ho menjava, ara ho explico, però ara ja no ho fem, això.
Clar.
Ja no ho fem.
Però l'escarola amb romesco, vostè sí que la fa encara, no?
Sí, 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 mira, i tant, i tant. Mira, demà ve el meu fill a sopar i en faré. Perquè el meu fill l'única cosa que diu que, que el pudor de vi, el pudor de vi i l'escadol en Domesco a l'Espluga té un any de gust que a Barcelona.
Ah, ja, segur que té raó.
I llavors, demà, com que ve, doncs ja tinc escadola, ja tinc bacallà, doncs ja no em costarà res de fer un plat.
Fixem-nos una mica amb la recepta. Què ens cal per fer aquest plat?
És molt poc laboriós. Es necessiten molt poques coses, eh? Mira, en primer lloc, un bon oli, un bon vinagre, eh? Sal, l'escadola, el bacallà, pebre vermell, un... Ai, el meu fill que em va renyar perquè va dir pebrotxo de cedo, el gravat, i havia de dir pebrot
del romesco. Ai.
Però bueno, hi ha sempre els barbarismes que ens venen de fora.
No passa
però,
res.
Però bueno, amb tot l'aspecte, amb tot l'aspecte. I llavors, doncs, tot això ben picat. Ah, i un all.
I un all.
Tot això ben picat, ben picat, i llavors, doncs, el muntar, no, sense acabar-ho de muntar. Amb el mini piber no va tan bé, perquè munta una mica massa. Això va més bé amb el morter.
Amb el morter.
I llavors, i poquíssimes ametlles, eh? Uh-huh. Jo, per la família de 6 o 7, hi poso 7 o 8 ametlles.
Ah, només?
Una mica... Sí, sí, no gaires, no ho és com el xató, això.
Clar.
I llavors, doncs, ben remenat, i llavors l'escadola i el bacallà ben escorregut, això estira el diferent del xató, que també és boníssim, el xató, estira damunt de l'escadola, es confita bé, es barreja bé, un quart abans, un vinxudet abans de sopar, només no, perquè queda massa matxucada l'escadola, i llavors em pensi que ara ho dic tal com és, eh? Jo, quan no hi ha ningú a casa, em poso un guai, ho barrejo bé amb la mà, eh? Ho barrejo bé amb la mà. I llavors tot això queda confitat i guardo una miqueta al morter. I llavors, com que el bacallà no vol tant de vinagre, afegeixo una mica d'oli al morter i llavors faig una bona escampada pel bacallà. Poso el bacallà damunt de l'escadola, poso les olives negres i llavors doncs, ja nosaltres ja deia, no, si no mengem de botifarra, mengem bacallà sol, eh? Però doncs el matança del pot si menjava botifarra. I aquest és el secret d'aquest lobesco que faig jo.
I al mig també hi posarem unes botifarres per aquí. Qui vulgui les agafi o no?
Oh, i tant, i més a més no tallades, eh? Tothom les posaven senceres al mig i tothom es tallava el tall de la mida que volia, eh? I en aquells moments no eren ni colares ni bisbes, eh? Eren en aquella època botifarres primes, però boníssimes. Bueno, jo, en aquell cas, aquí a l'Espluga hi ha dos botigues que val la pena, vull dir, tastar-ho, perquè són de primera línia, eh?
Doncs escolta, m'hem pres bona nota per fer el dia que sigui per dinar o per sopar aquesta escarola amb romesco, que encara que ho sembli no és el xató, això ja ens ha quedat clar, per tant, a la manera que fa la Maria Àngela Anguera, una d'aquestes gastrosàvies. Moltíssimes gràcies per compartir-ho avui a la nit dels ignorants.
De res.
I moltes
res.
Gràcies.
Gràcies a vosaltres d'haver tingut l'interès d'escoltar-ho. I sobretot tingueu en compte que això tampoc perjudica el colesterol, perquè és una recepta molt sana. Eh?
Doncs vinga, o sigui, això aquesta... ens interessa.
Aquesta la podem fer. I després, doncs, mira, qui s'anima pot fer la segona part doncs, del menú de la matança del pot. I sobretot aquí l'Espluga, amb un bon dinar, no hi poden faltar els catquinyolis, que és la postre del nostre poble.
Doncs vinga, ja tenim el menú sencer. Ja tenim tot el menú. Maria Àngela, moltes gràcies. Una abraçada.
Gràcies d'haver pensat en aquest projecte, eh? I d'haver-hi confiat.
Molt bé, bona nit. Adéu-siau.
Bona nit.
Entendreu perquè hem posat aquest petons a la lluna, avui que hi ha lluna plena, aquesta sardana interpretada per la Cobla Ciutat de Girona, i que és una sardana d'Àngel Pont.
El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
Pagesos, ramaders i pescadors estan en peu de guerra.
Si mos entren importacions de Brasil, que és on està el pont, mos carregarem tota la citricultura espanyola des de Tarragona fins a Huelva. Se n'anirà tot a fer la mà.
Després dels estralls de la pesta porcina i del tancament de l'acord amb Mercosur, aquest dilluns el ministre d'Agricultura, Luis Planas, donarà explicacions al Matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. La tarda de Catalunya Ràdio.
Turkmenistan, Niyazov, ell estimava molt la seva mare, va pensar, la manera d'honrar la meva mare és canviar el nom de la llet pel nom de la meva mare.
Això és com si jo ara fes posar la llet Conxita.
Posi'm un tallat amb Conxita natural.
A la tarda de Catalunya Ràdio hi trobes de tot.
A Gaudí li agradaria veure's representat parlant en castellà?
No. Oh! Gaudí es va negar a parlar en castellà, no sabem si tota la vida, però gairebé tota la vida segur.
Escoltem, aprenem...
Paul de Chanel, que va ser un president de la República Francesa, va començar a discutir les decisions no amb els ministres, sinó amb els arbres del jardí.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Un programa que fa història.
Un minut i tres quarts de dues de la matinada. Ens queden encara alguns missatges que ens heu escrit al WhatsApp de la nit dels ignorants, al 667-220-148. La Carme ens diu, jo afegeixo, i té a veure amb una conversa que vam mantenir amb una fitoterapeuta oient del programa divendres, diu ella, jo afegeixo l'arbre de te al xampú i ni un poll. Aprofito per dir-te que dóna gust el gir que li heu donat al programa, m'agrada molt, li heu donat un aire fresc, com que es polsa les catifes a l'aire lliure, és àgil, entretingut i el temps passa volant. Gràcies, Carme. L'Aleix, des d'Esparreguera, ens demana quina estació de trens és la més bonica de Catalunya. I una altra Carme que ens diu, per la senyora que es queixava de TV3, que no hi havia subtítols, diu, deu ser que el seu aparell no està actualitzat, perquè jo ho veig tot subtitulat. Notícies, programes, pel·lícules, tot. Diu, cal activar la tecla adequada per la subtitulació. I dit això, tenim encara una de les preguntes contestades. Doncs és l'obertura de la cantata número 1 de l'oratori de Nadal de Johann Sebastian Bach. Sobre aquesta peça ens demanava el mes de desembre la Dolors, va anar al Palau de la Música a veure-la i ens va explicar que només van fer les cantates 1, 2, 3 i 6. I ella preguntava, per què no es fa mai l'oratori de Nadal sencer? Doncs bé, què hem fet aquí a la nit dels ignorants? Què ha fet l'Aina? Traslladar la pregunta als responsables de programació del Palau de la Música Catalana i qui ens ha respost és la Mercedes Conde, que és directora artística adjunta del Palau de la Música.
L'oratori de Nadal de Johann Sebastian Bach és un recull de 6 cantates que Johann Sebastian Bach va escriure en diversos moments de la seva llarga etapa com a cantor de l'església de Sant Tomàs de Leipzig. Aquestes 6 cantates estan pensades per diferents dies dins de les festivitats del Nadal. El dia de Nadal, el 26 i 27 de desembre, el primer diumenge després de Nadal, Cap d'Any, el primer diumenge després de Cap d'Any i el 6 de gener. Això vol dir que l'oratori de Nadal originalment no està concebut per ser interpretat tot seguit i tot complet, perquè Johann Sebastian Bach no el va concebre així, no és una obra única. Aleshores, és normal que, donada la llarga durada de totes 6 cantates interpretades juntes, que és més de 3 hores, normalment es faci una selecció d'aquestes cantates. I habitualment es pot trobar en concert una selecció de 3 o 4 cantates, com és el cas de l'última vegada que es va fer aquesta peça o aquesta selecció de cantates de l'Oratori de Nadal. Tot i així, no és veritat que no s'interpreti mai sencer l'Oratori de Nadal. Al Palau de la Música Catalana s'ha fet l'Oratori de Nadal complet en diverses ocasions, l'última de les quals va ser el desembre de 2019 amb la direcció de Jordi Savall al capdavant de les seves formacions la Capella Reial de Catalunya i Le Concert des Nacions. Ho va fer, això sí, en dos dies. En el primer dia va fer tres cantates i el segon dia en va fer les altres tres.
Doncs aquesta és la resposta de la Mercedes Conde, directora artística adjunta del Palau de la Música Catalana. Moltes gràcies.
Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
Doncs vinga, que tornem a començar setmana i això vol dir que coneixerem un altre autor o autora que ens ha triat l'Anna Maria Ricart. Bona nit.
Bona nit.
Què ens portes aquesta setmana?
Doncs avui porto tots els contes, perquè són tots els contes...
Tots?
Tots, de Flannery O'Connor, en una edició publicada per Proa i amb traducció de l'Ernest Riera.
Doncs m'hauràs d'explicar qui és Flannery O'Connor, perquè jo molt, molt no la conec, eh?
És que és una escriptora que va tenir una carrera literària breu. És una escriptora catòlica nord-americana, nascuda a Savannah, a l'estat de Geòrgia, i aquí han comparat sovint amb William Faulkner i amb Carson McCullers. La crítica l'inscriu dins la novel·la gòtica del sud i he mencionat que és catòlica perquè això impregna els seus escrits i ja ho veureu. La Flannery O'Connor va tenir una carrera literària curta, com et dic, perquè va morir als 39 anys, l'any 1964, i va deixar només dues novel·les, 31 relats curts, que són aquests, i diversos assajos i articles. Una carrera curta, però que la va col·locar a la primera línia de la ficció nord-americana.
I va morir molt jove,
diguem. Va morir molt jove.
De què? Ho sabem?
D'unes complicacions arran de la seva malaltia. Ella tenia un lupus des de feia uns anys i va tenir una altra malaltia i tot se li va complicar.
Sí. Molt bé.
Quan li van diagnosticar que va ser als 26 anys, va traslladar-se de Nova York a Geòrgia una altra vegada, a una granja amb la seva mare, on es va dedicar a escriure i a una afició que tenia, que és la cria d'aus. Especialment paons, però també faisans i cignes i oques i ànecs.
Carai.
A la coberta del llibre que portem avui trobem la il·lustració d'un paó.
Ai,
molt
sí,
bonic.
Molt bonic, és veritat.
Aquest volum de contes va ser guardonat amb el National Book Award i s'hi recullen tots els relats, com deia, que va escriure, els 31. Són històries ambientades al seu món, al sud dels Estats Units, durant la meitat del segle XX, una època que va significar doncs, l'extinció d'una manera de viure i la transformació d'aquell món tradicional i conservador cap a la modernitat.
Mm-hmm. Escolta'm, quin serà el conte amb el qual ens anirem a dormir?
Doncs a veure, són contes llargs. Llavors, aquesta setmana m'agradaria que ens acompanyéssiu amb un dels contes...
Tota la setmana amb un?
Tota la setmana amb un.
Ah, d'acord, molt bé.
És un conte que es titula Un bon home costa de trobar.
Ah, està bé el títol.
Està bé. En aquest relat seguirem a una àvia i la seva família en un viatge en cotxe on tindran una trobada no gaire feliç.
Vaja.
Abans parlàvem de la fascinació de l'autora per les aus exòtiques, doncs en aquest conte una camisa groga amb lloros blaus estampats tindrà el seu protagonisme.
Ah, sí? Molt bé.
Hi ha també una conversa entre una àvia i un pres fugat sobre Jesucrist.
Carai.
És una història, ja ho veureu, una mica tarantinesca abans de Tarantino.
Sí, sí, sí.
I no continuo perquè no vull fer spoilers,
no,
Marta.
No volem spoilers, no, no.
I hi ha humor, també, humor negre.
Ah, humor negre, sí. També, esclar, no
sí,
pot fallar.
Sí, no pot fallar.
Molt bé, doncs tots els contes de Flannery O'Connor, amb traducció d'Ernest Riera i publicat per Proa. Per tant, comença el primer capítol, diem així, de Un bon home costa de trobar.
L'àvia no volia anar a Florida. Ella volia anar a visitar alguns dels seus parents de l'est de Tennessee i aprofitava totes les oportunitats per fer canviar Bailey d'opinió. Bailey era el fill amb qui vivia, el seu únic noi. Seia a la vora de la seva cadira a taula encorbat al damunt de la secció d'esports del jornal. «Mira't això, Bailey», va dir l'àvia. «Té, mira, llegeix això i se li va plantar al costat amb una mà al maluc prim i amb l'altra sacsejant un diari davant del cap calb del seu fill. Aquest individu, que es fa dir el proscrit, ha fugit de la penitenciària federal i va cap a Florida. I llegeix aquí què els va fer aquella pobra gent. Tu llegeix. Jo no m'enduria pas als meus fills en lloc que tingués un criminal com aquest en llibertat. La consciència no m'ho perdonaria si ho fes. Bailey no va aixecar el cap de la secció d'esports, de manera que l'àvia va fer mitja volta i va apuntar cap a la mare dels nens, una dona jove que duia pantalons amples i que tenia una cara tan ampla i innocent com una col, amb un mocador verd lligat al voltant que feia dues puntes a dalt de tot com orelles de conill. La noia seia al sofà i donava el petit al barcocs triturats. Els nens ja hi han estat a Florida, va dir l'àvia. Els hauríeu de portar a algun altre lloc per variar, perquè vegin món i eixamplin mires. No han estat mai a l'est de Tennessee. La mare dels nens no va semblar pas que la sentís, però el nen de 8 anys, John Wesley, una criatura refeta i amb ulleres, va dir: «Si no vols anar a Florida, per què no et quedes a casa?» Ell i la nena, June Starr, llegien les tires còmiques estirats a terra. «No es quedaria a casa encara que la fessin reina per un dia», va dir June Starr sense aixecar el cap de color groc. «Sí? I què faries tu si aquest individu, el proscrit, t'arreplegués?», va preguntar l'àvia. «Li trencaria la cara», va dir John Wesley. «No es quedaria a casa ni per un milió de dòlars», va dir June Starr. «Tindria por de perdre's alguna cosa. Ha de venir a tot arreu on anem». «Molt bé, senyoreta», va dir l'àvia. «Recorda't d'això la pròxima vegada que em demanis que aterrissi els cabells». June Starr va dir que els seus cabells eren arrissats natural. L'endemà al matí, l'àvia va ser la primera que va pujar al cotxe a punt de marxa. Tenia la seva gran maleta negra que semblava el cap d'un hipopòtam en un racó. I a sota hi amagava un cistell amb Pity Sing, el gat, a dintre. No tenia cap intenció de deixar el gat 3 dies sol a la casa perquè l'animal la trobaria massa a faltar i l'àvia tenia por que fregués accidentalment contra un dels fogons de gas i s'asfixiés. Al seu fill, Bailey, no li agradava arribar a un motel carregat amb un gat. L'àvia seia al mig del seient del darrere amb John Wesley i June Starr, un a cada banda. Bailey i la mare dels nens i el petit seien a davant i van sortir d'Atlanta a les 8:45 amb el compte quilòmetres del cotxe a 89.927. L'àvia va apuntar-s'ho perquè li va semblar que seria interessant dir quants quilòmetres havien fet quan tornessin. Van tardar 20 minuts a arribar als afores de la ciutat. L'àvia es va posar còmoda, es va treure els guants de cotó blanc i els va desar al costat de la seva bossa, a la lleixa de la finestra del darrere. La mare dels nens encara duia pantalons amples i encara duia un mocador verd lligat al cap, però l'àvia duia un barret de mariner, de palla, de color blau marí, amb un pom de violetes blanques a la vora i un vestit blau marí amb puntets blancs. El coll i els punys eren d'organdí blanc amb puntes i s'havia posat damunt del pit un petit pom de violetes de tela amb un saquet de flors seques, fixat amb una agulla. En cas d'accident, qualsevol que la veiés morta al mig de la carretera sabria de seguida que era tota una senyora. Va dir que li semblava que seria un bon dia per anar amb cotxe, ni massa fred, ni massa calorós, i va advertir a Bailey que el límit de velocitat era de 90 km hora i que els policies de trànsit s'amagaven al darrere dels plafons publicitaris o de petits claps d'arbres i que et venien al darrere a tota velocitat abans no tinguessis l'oportunitat de reduir la marxa. Va assenyalar detalls interessants del paisatge: Stone Mountain, el granit blau que a vegades s'alçava per totes dues bandes de la carretera, les terrasses brillants d'argila vermella amb franges estretes de color morat i els diversos cultius que formaven fileres i brodats als camps. Els arbres eren plens de llum de sol blanca i platejada i els més malèvols d'entre ells enlluernaven. Els nens llegien revistes de còmics i la seva mare s'havia tornat a dormir. «Passem ràpid per Geòrgia per no haver de mirar-la gaire», va dir John Wesley. «Si jo fos un nen petit», va dir l'àvia, «no parlaria d'aquesta manera del meu estat natal. Tennessee té les muntanyes i Geòrgia té els turons. Tennessee és un abocador ple de pagesos morts de gana», va dir John Wesley. «I Geòrgia també és un fàstic d'estat». «Tu ho has dit», va confirmar June Starr. «En la meva època», va dir l'àvia mentre plegava els dits prims i plens de venes, «els nens eren molt més respectuosos amb els seus estats natals i amb els seus pares i amb tot plegat. La gent se sabia comportar llavors. «Ai, mireu quin negret més bufó», va dir. I va assenyalar un nen negre que era dret davant de la porta d'una barraca. «Oi, quin quadre més bonic que faria», va preguntar. I tots es van girar per mirar el nen negre per la finestra del darrere. Els va saludar amb la mà. «No portava pantalons», va dir Junes tard. «Segurament no en deu tenir», va explicar l'àvia. «Els negrets que viuen al camp no tenen tantes coses com nosaltres. Si sabés pintar, pintaria aquell quadre», va dir. Els nens es van intercanviar còmics. L'àvia va oferir-se per agafar el petit i la mare dels nens li va passar el nadó des del seient del davant. L'àvia se'l va posar al genoll i el va fer saltar i li va explicar les coses que es veien per la finestra del cotxe. Va fer girar els ulls i va frunzir la boca i va convertir la seva cara prima com de cuiro en la seva cara suau i neutra. De tant en tant, el petit li dedicava un somriure llunyà. Van passar pel costat d'un gran camp de cotó amb 5 o 6 tombes envoltades d'una tanca just al vell mig del camp, com una petita illa. «Mireu el cementiri», va dir l'àvia, que el va assenyalar. «Aquesta era l'antiga parcel·la de la família. Això pertanyia a la plantació». «On és la plantació?», va preguntar John Wesley. «Se la va endur el vent», va dir l'àvia. «Ha, ha». Quan els nens van acabar de llegir tots els còmics que havien dut, van obrir el dinar i se'l van menjar. L'àvia va menjar un entrepà de crema de cacauet i una oliva i no va deixar que els nens llancessin la capsa i els tovallons de paper per la finestra. Quan ja no tenien res més a fer, van jugar a un joc. Havien de triar un núvol i els altres dos havien d'endevinar de què tenia forma. John Wesley en va triar un en forma de vaca i John Starr va dir «vaca». I John Wesley va dir que no, que tenia forma d'automòbil. I John Starr va dir que el seu germà no jugava net i es van començar a picar per damunt de l'àvia.
És com una pel·lícula,
això.
És una pel·lícula.
Per això penso que els podem seguir durant tot aquest viatge que fan.
Durant tota la setmana.
I està molt ben narrat.
Molt ben explicat. Sí, sí, sí. Vas veient el paisatge i els personatges. Doncs va, a veure com acaba evolucionant aquesta història. Gràcies, Anna Maria.
Gràcies.
Doncs vinga, arribem a les 2 de la matinada. Us deixem amb les notícies d'aquesta hora, amb els nostres companys dels serveis informatius. Nosaltres marxem, aprofitarem per, si podem, tornar a mirar aquesta lluna plena que tenim aquesta nit. I demà serem aquí una altra vegada a partir de les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses. Us espero a l'altra banda, que descanseu. Bona nit.